Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Continuen creixent els grups d'alumnes en quarantena a Sabadell. Ja són un total de 6. Els ja coneguts des de divendres, avui s'hi han sumat 2 classes més a l'Agustí Serra, Torre Guitart i al Sagrada Família, al centre. 2 casos més que fonts municipals han confirmat al llarg d'aquest matí. El regidor Manuel Robles ha admès que situacions d'aquest tipus ja entraven dins de les previsions i ha afegit que ens haurem d'adaptar a viure amb aquesta realitat. Són declaracions del titular d'Educació al Cafè de la Ràdio.
Si fem una mirada a altres països que han obert abans que nosaltres, doncs, bueno, doncs, suposo que serà una tònica general, no? Quan dic una tònica general, de trobar-nos més casuístiques, de trobar-nos més casos de nanos positius i de grups confinats.
Mentrestant, els centres educatius continuen prenent mesures per minimitzar el risc de contagi i garantir la seguretat en les entrades i sortides. A la 30ena de carrers que ja es tanquen en aquests moments, se sumarà al carrer Praga, per on s'accedeix a l'escola Calllong, i podria afegir-s'hi també al carrer Sant Josep, per on s'entra al Sagrada Família. És dilluns 21 de setembre. Així comença el Notícies Migdia.
Titulars.
La pacificació d'un tram del carrer Indústria comença a caminar. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. El govern ha presentat avui el projecte que contempla convertir en espai exclusiu per a vianants el tram del carrer que va de Sant Joan a Sant Llorenç, per on cada dia es calcula que passen unes 1.300 persones. A més, segons l'alcaldessa Marta Ferrés, l'actuació permetrà posar en valor altres elements destacats d'aquest carrer.
En aquest tram del carrer Indústria, a més, tenim un dels trams més bonics de la ciutat, sobretot perquè les façanes, i aquí veieu algunes de les façanes doncs, a les que fem referència, i l'edificació, doncs, de per si sola li dona una gran majestuositat al carrer, i per tant poder pacificar aquest entorn, que a més, com us deia, la part de façanes ens acompanya molt, doncs, òbviament millora molt doncs, la qualitat de l'espai urbà en aquest tràmit.
Les obres, amb una inversió prevista de 930.000 euros provinents d'Europa, haurien de començar a l'estiu del 2021 i s'haurien d'acabar a finals de l'any següent.
El rebost solidari i el dispositiu especial de repartiment d'aliments que fa Creu Roja es traslladaran al mercat municipal de Campoamor en els pròxims mesos.
Segons ha pogut saber aquesta emissora, el trasllat del servei de Creu Roja es farà aquesta mateixa tardor, mentre que el canvi de seu del rebost, tot i que serà provisional, no trigarà més de mig any. Així ho ha confirmat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, en declaracions a la 94.6.
Hi havia el projecte perquè el rebost solidari s'instal·lés finalment a Sallarès 10. El que passa és que per una qüestió de calendaris i també per la necessitat que té el rebost atenent a doncs, l'augment d'usuaris i també la situació del club local que tenen actualment a Torre Romeu, doncs van valorar que estava bé trobar aquest espai provisional fins que no s'acabés el projecte definitiu i, per tant, per això els vam posar aquesta oferta a les dues entitats i bueno, treballant en els darrers mesos per fer-ho possible.
La nova directora del rebost solidari, Montse Garcia, ho ha avançat en una entrevista al Cafè, on ha situat el trasllat definitiu de l'entitat a les naus de Sallarès i 10, al barri de Gràcia, en 2 o 3 anys.
El centre d'esport Sabadell ha començat la temporada a la Lliga Smartbank amb derrota per 2-1 al camp del Rayo Vallecano.
Arran de la lesió de l'Aleix Coc, el conjunt local va remuntar la segona meitat al gol inicial de falta directa de Juan Hernández. El club està pendent avui de les proves que se li han de fer al lateral tarragoní per saber l'abast del cop que va patir a la cuixa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. De pluges durant les pròximes hores. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per aquesta previsió de precipitacions intenses sobre tota la meitat est de Catalunya a partir d'aquesta tarda. Quina és la previsió que ens espera de cara a les pròximes hores? Oriol Rodríguez, molt bon dia.
Hola, bon dia. S'espera una tarda que vindrà marcada en conjunt per les nuvolades i també pels ruixats o xàfecs que poden afectar diversos punts del territori, sobretot a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, del quadrant nord-est i també a punts del litoral i del prelitoral, sobretot del sector central i nord. En aquests sectors s'esperen, com dèiem, xàfecs que poden ser localment forts i és per aquest motiu que hi ha vigent un avís pel que fa a la intensitat de pluja, que poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A més, aquests xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment fins i tot de calamarsa o pedra. En canvi, cap a les comarques de Ponent i del Sud hi haurà força més clarianes, això sí, amb nuvolades en zones de muntanya i fins i tot amb algun ruixat aïllat en aquests sectors, però en conjunt, com dèiem, en aquesta zona el temps serà més tranquil. En general, la temperatura màxima tendirà a baixar i és que aquest ambient més ennuvolat afavorirà doncs, que el termòmetre no pugui pujar tant com ahir, per tant, amb valors que amb prou feines arribaran als 27 o 28 graus a punts de Ponent i també de l'interior de la Vall de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I repassem ara si aquestes precipitacions estan afectant la circulació a les carreteres catalanes. De moment us hem d'explicar que hi ha algunes retencions, en aquest cas a la C58, a l'altura de Montcada i Reixac, per anar cap a Barcelona, concretament 3 quilòmetres de circulació intensa i algunes aturades a conseqüència de la pluja. També s'estan produint alguns problemes, algunes incidències a les dues rondes de Barcelona, tant en sentit Nus del Llobregat com en sentit Trinitat. Passant 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell té ara mateix 6 grups d'estudiants aïllats per casos positius de Covid-19. És l'última actualització de la situació als centres educatius de la ciutat, facilitada aquest matí pel regidor d'Educació Manuel Robles en una entrevista al Cafè. Quan es compleix tot just una setmana de l'arrencada del curs 2020-2021, els centres afectats són els instituts Agustí Serra i el Sagrada Família, els últims en afegir-se, l'Escola Industrial i Arraona, l'Escola Nostra Llar i l'Escola Bressol Calvet d'Estrella. Tot i que hi ha aquests 6 grups en quarantena, Pere, el percentatge d'alumnes i mestres en aïllament és encara molt baix.
Sobretot si ho comparem amb la xifra total de grups classe que hi ha a Sabadell aquest curs. Durant la primera setmana amb les aules obertes, només ha calgut aïllar 6 grups dels 1.300 que hi ha en funcionament. Per aquest motiu, el regidor Manuel Robles creu que no cal generar una alarma innecessària i opina que cal mantenir-se alerta, però alhora traslladar un missatge que l'escola és segura.
El missatge és un missatge de normalitat, no és res que no estigués previst, per això cada escola va fer el seu pla de contingència, el seu pla de reobertura, minimitzant per minimitzar l'impacte i per ràpidament doncs, tallar aquesta cadena de contagis. Per això els grups bombolla, per això reducció de ràtios, per això augment de plantilles, i dir d'alguna manera, de totes formes, tot serà insuficient, perquè, clar, estem parlant d'una situació inèdita.
De fet, la regidoria es manté en contacte permanent amb les direccions dels centres per actuar de forma més ràpida possible si es detecta un cas sospitós. En aquest sentit, l'alcaldessa Marta Ferrés ha assegurat que el més important és fer els PCR el més ràpid possible i fer-ne la traçabilitat.
Sobretot amb la rapidesa de fer PCRs, la rapidesa de fer retorn a les famílies, jo crec que aquest és un element molt important per donar tranquil·litat en les escoles i, per tant, aquesta és la part que més ens preocupa, sobretot, no? Que vagin sortint casos és normal, és a dir, està passant. Això no, les escoles estan fent uns protocols i ha sigut un inici de curs, jo crec, amb un gran esforç dels equips directius, de les famílies, de les AMPAs i, per tant, des d'aquí no puc tenir més que paraules d'agraïment, diguem, de com s'ha fet aquest inici de curs i ara el que es tracta és que, òbviament, aquesta resposta cada vegada sigui més àgil.
Els grups aïllats dels instituts Escola Industrial i Arraona, l'Escola Nostra Llar i l'Escola Bressol Calvet d'Estrella, avui s'hi han sumat 2 grups més, de l'Agustí Serra, un grup de primer de grau de comerç, i un altre del Sagrada Família.
D'altra banda, el regidor d'Educació ha comentat que després d'una setmana amb les classes en marxa, els han arribat més demandes per garantir que es pugui accedir de forma segura als centres.
Manuel Robles ha confirmat que una de les mesures que es començarà a aplicar serà el tall puntual del carrer Praga, que dona accés a l'escola Can Llong. Alhora ha avançat que s'està negociant amb el servei territorials d'educació per poder habilitar un segon accés al centre per evitar aglomeracions a les hores d'entrada i sortida. De la mateixa manera, també es podria fer algun treball puntual al carrer Sant Josep, al centre, a les hores d'entrada i sortida al Sagrada Família.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I en matèria laboral us expliquem que els metges interns residents dels hospitals catalans, els anomenats MIR, estan avui de vaga. Els 150 residents del Taulí, sumats als prop de 3.500 de tot el territori, volen fer sentir les demandes que des de fa mesos han posat sobre la taula del Departament de Salut. menys temps de guàrdies per poder-se dedicar millor a la formació, un respecte dels descansos fixats per llei i un augment del sou base.
Els MIR catalans alerten que arran de les retallades la seva feina s'ha tornat imprescindible als hospitals, un fet que assenyalen no es veu compensat per un increment de sou ni per unes condicions dignes. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio Àlex Mayer, portaveu dels MIR catalans i resident del Taulí.
Que sobretot demanem, en realitat, moltes vegades simplement que es compleixi la norma, perquè actualment no es compleixen normes europees o estatals en descansos mínims setmanals o descansos de postguàrdia. I un tercer bloc, que és el retributiu, perquè nosaltres som, com deia, el primer any som gent que té 7 anys de formació, com a mínim, i l'últim any anem per l'11 any de formació, i en canvi els nostres sous es mouen entre 15.000 i escaig i 22.000 euros anuals, el que ens converteix pràcticament en mileuristes per una jornada ordinària.
En aquest sentit, Mayer destaca que durant la crisi del coronavirus els MIR han estat a la primera línia d'atenció dels pacients mentre les seves condicions anaven empitjorant.
La Covid ho ha agreujat tot. La crisi de la Covid, per exemple, va fer que no es reorganitzessin els horaris en comptes de fer jornada ordinària i guàrdia. Es feien jornades de 12 hores, de tal manera que els residents i tothom va deixar de fer guàrdies. Però en el cas dels residents, com que el nostre sou depèn bàsicament de les guàrdies, els 2 mesos de la crisi hi va haver molts residents que van passar a cobrar doncs això, els 1.000 euros que deia abans. Llavors, clar, considerem que la nostra situació ja era dolenta, però amb la Covid s'ha vist agreujada.
L'aturada d'avui, però, no ha afectat l'atenció als pacients, ja que s'ha obligat els residents a mantenir el 100% de les guàrdies com a serveis mínims, una exigència que, segons els MIR, exemplifica quin paper estan assumint dins dels hospitals.
I mentrestant, els makers del Vallès es preparen per una possible segona onada de coronavirus que podria estar molt a prop. Els impulsors de la iniciativa nascuda durant la pandèmia han posat en marxa una campanya de micromecenatge per finançar la fabricació de més material de prevenció davant la Covid. El repte, Pere, és arribar als 3.000 euros recaptats.
Durant la pandèmia, els makers del Vallès es van dedicar a fer mascaretes, bates i altres elements de protecció davant del coronavirus. Ara la situació sembla sota control, però l'augment de casos durant l'estiu els ha posat en alerta. Alfons Mias, membre dels makers del Vallès, assegura que entitats i administracions estan ara més preparades que fa mig any, però caldran recursos si torna a expandir-se el virus.
Estarem més preparats segur i sense necessitat menys segur i esperem que no s'hagi de donar. Llavors, vam calcular més o menys una part del que hi vam posar inicialment, saps? Vam dir, doncs mira, doncs no serà tant, però sí com la meitat o així, però veiem que ja la gent estarà preparada. Però d'altra banda vam dir, bueno, tant de bones doni el cas de que hi hagi un rebrot o hi hagi un rebrot i se'ns necessiti.
Mias assegura que les administracions han ajudat a finançar les despeses que van assumir durant el moment més cru de la pandèmia. No obstant això, ara necessiten la col·laboració de la ciutadania. De moment, la campanya de micromecenatge en marxa a la plataforma de la Universitat Autònoma de Barcelona ha recaptat 271 dels 3.000 euros fixats en la seva campanya de micromecenatge gràcies a les aportacions de 21 mecenes.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
2 minuts per arribar al punt de 3:15. L'Ajuntament de Sabadell convertirà el primer tram del carrer Indústria en un espai per a vianants. Es tracta d'un projecte que tindrà un cost de 930.000 euros i que haurà d'estar acabat a final de 2022, ja que estarà finançat per la Unió Europea. En les pròximes setmanes es presentarà als comerços i entitats amb l'objectiu que les obres puguin arrencar l'estiu de l'any vinent.
Aquest projecte substitueix la transformació del carrer Tres Creus que havia dissenyat el govern anterior. L'alcaldessa Marta Ferrés considera que amb la compra de l'aparcament soterrat dels ferrocarrils del passeig, s'ha de vigilar amb quins carrers especifiquen. Per això, de moment, aposten pel carrer Indústria, que no influeix en l'entrada i sortida de l'aparcament soterrat de la plaça Doctor Robert.
El carrer Indústria en aquests moments ja és un carrer que des del punt de vista de tràfic rodat, de tràfic de vehicles, doncs ja té poca incidència en aquest tram. Per tant, és un tram, diguem, que des d'aquest punt de vista, a l'hora d'afectar la mobilitat, doncs és relativament senzill que puguem peatonalitzar-ho sense que hi hagin masses desajustos en el trànsit del costat. I el segon, que és més important, és perquè tot el tram de carrer Sant Joan fins al carrer Sant Llorenç, que és aquest tros d'indústria que us deien que anem a peatonalitzar, té un seguit de façanes i d'equipaments que són molt interessants doncs, de poder unir des del punt de vista peatonal.
Aquestes façanes emblemàtiques són, per exemple, la del despatx Lluc, on hi ha el Servei d'Atenció Ciutadana, i l'Escola Sagrada Família, d'estil modernista. A més, entre els dos espais, cada dia es mobilitzen unes 1.300 persones per aquest tram del carrer. L'alcaldessa també ha destacat que es mantindran els arbres actuals d'aquesta via i que s'augmentaran els espais verds.
D'altra banda, Ferrés també ha donat més detalls de la notícia que va avançar Ràdio Sabadell sobre el fet que la UAB obri uns nous estudis d'infermeria a l'art tèxtil.
Sí, l'alcaldessa ha explicat que el pròxim ple municipal es vol portar un acord de ciutat donant suport als nous estudis i per pressionar la Generalitat perquè aporti la inversió necessària, 150.000 euros al primer curs i 700.000 per tota la titulació.
Hem d'anar a picar la porta, sobretot del Departament també de Salut i d'Universitat, doncs perquè dotin a la UAB d'aquests diners per poder fer aquesta inversió, però sí que ens semblava molt interessant doncs, que aquest debat no fos un debat només de govern, no fos un debat només d'Ajuntament, sinó que li poguéssim donar la dimensió de ciutat que òbviament té.
L'alcaldessa també ha assegurat que estan disposats a cedir tot l'art tèxtil, uns 9.000 metres quadrats a la UAB, si vol potenciar els estudis i la recerca en medicina.
En matèria de mobilitat, us expliquem que Transports Urbans de Sabadell no ha recuperat el 100% de la demanda que tenia abans de la pandèmia del coronavirus. Ara mateix els usuaris dels autobusos de la TUS no arriben al 70% de la demanda registrada l'any passat per aquestes dates. En dades absolutes, s'ha passat dels 54.000 viatges diaris del setembre de l'any passat als 36.000. Unes xifres que pràcticament es mantenen respecte del mes de juliol.
La tornada a l'escola suposava cada any un augment d'entre 10.000 i 12.000 usuaris, mentre que aquest any ha estat de 8.000 i es venia de xifres més baixes. El descens respecte abans de la pandèmia és generalitzat a totes les línies i s'accentua especialment en hores punta de 8 a 9 del matí i de 6 a 7 de la tarda. El gerent de la TUS, Xavi Canyades, ha apuntat al programa El Cafè de la Ràdio les raons que hi ha darrere d'aquestes xifres.
Hi ha una crisi sanitària, que això és una novetat, que potser hi ha gent que sí que s'ha decantat per mitjans més individuals, esperem que sigui caminant en bicicleta més que el vehicle privat, i després hi ha un tema de crisi econòmica, de molts treballadors que estan en un ERTO o directament que han perdut la feina. També hi ha gent que està teletreballant. Hi ha hagut un canvi d'usos més enllà d'una crisi econòmica habitual.
Tot i això, Canyades es mostra optimista i confia que un cop estabilitzada la situació sanitària, els sabadellencs tornaran a utilitzar l'autobús com ho feien abans.
Crec que quan s'estabilitzi la situació sanitària no serà un problema a la llarga. A curt termini no ens hem d'oblidar que tots vam fer una campanya al mes de març i d'abril de no sortim de casa, no utilitzem el transport públic. O sigui, aquesta campanya s'ha realitzat i l'han fet els primers els operadors i les administracions. I això ha calat. També hem de dir que quan es recuperi la situació sanitària, jo estic convençut que els usuaris tornaran al transport públic.
El gerent de la TUS recorda que la cooperativa ha fet esforços des de l'inici de la pandèmia per mantenir la neteja dels autobusos i reduir els riscos de contagi. Mostra d'això, apunta, són les quarantenes que han fet treballadors de la TUS que no han estat per contagis directes, sinó per familiars amb malaltia. Amb tot, assenyala que els ciutadans poden fer ús del servei amb total tranquil·litat.
I a partir d'avui ja circulen 5 noves unitats d'autobusos híbrids del parc mòbil de la TUS. Aquests vehicles suposen un estalvi de combustible del 30% respecte dels busos als que substitueixen. Les emissions de partícules i òxids baixen un 90%. Cada autobús ha costat 300.000 euros, el que suposa una inversió d'1.800.000 euros amb IVA inclòs. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Es tracta d'híbrids en paral·lel, és a dir, que porten caixa de canvis. Ve incorporada la mampara de protecció pel conductor i l'obertura automàtica de les dues claraboies per airejar tot l'interior. La presentació s'ha fet en el context de la Setmana Europea de la Mobilitat. Pel tinent d'alcaldessa d'Equació Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, continua l'aposta per la mobilitat sostenible com a prioritat, i això inclou mantenir programacions del mandat anterior com aquesta.
Tenim la preferència de potenciar tot el que és l'eficiència energètica. Això estava dintre del mandat anterior programat. Nosaltres no tenim cap problema d'assumir coses que són necessàries per la ciutat, igual que van renovar tota la flota de cotxes de l'Ajuntament. Pues això és una cosa que a nosaltres ens interessa i ens agrada molt, i tot el que sigui bo, benvingut sigui, i potenciarem al màxim, sobretot per evitar emissions i, bueno, i arribar pues, a unes xifres de renovació de flota òptimes.
A l'octubre és previst que arribin 5 unitats més i la flota s'haurà renovat fins al 48%. Ara mateix hi ha 23 busos híbrids, els quals es poden sumar dos dies als Euro 6, que també es consideren sostenibles. La vida útil de les noves unitats s'estima en 15 anys. Els següents vehicles a retirar seran dels anys 2003 i 2004. També es prenen mesures pacificant els entorns escolars i mirant de posar la bicicleta al centre de la vida a la ciutat. Pel que fa als tancaments dels eixos de carrers en cap de setmana i festiu, les mesures es mantindran fins al Nadal, a l'espera de recollir l'opinió dels veïns al respecte. Una opinió que també es vol conèixer pel que fa a les ampliacions de voreres del carrer Tres Creus i el passeig Almogàvers.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. El rebost solidari canviarà de seu de forma provisional en mig any. A l'espera de tancar els últims serrells, l'entitat de Torre Romeu es traslladarà a les instal·lacions del mercat de Campoamor. L'objectiu és dotar de més espai al rebost, que actualment s'encarrega de la distribució d'aliments entre més de 2.000 famílies sabadellenques en situació de risc. Abans que es faci efectiu aquest trasllat, també s'instal·larà aquesta tardor a les dependències del mercat de Campoamor, la Creu Roja, que amb la pandèmia ha assumit el repartiment de menjar a les noves famílies que acudien al rebost en busca d'ajuda.
Ho ha confirmat avui aquesta emissora el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, després que ho avancés en una entrevista al Cafè la nova directora del rebost solidari, Montse Garcia. El regidor ha explicat que s'està treballant tant amb el rebost com amb Creu Roja per acabar de tancar els calendaris del trasllat.
En el cas del dispositiu especial de la Creu Roja, ha de ser al llarg d'aquesta tardor. No, ara no m'atreveixo a dir una data, però ha de ser aviat. I en el cas del rebost solidari, doncs, un cop tanqui el dispositiu especial de Creu Roja i puguem fer el trasllat doncs, de forma ordenada. I això estem comptant al voltant d'uns 6 mesos entre una cosa i l'altra.
No obstant això, el canvi de seu del rebost serà del tot provisional, ja que la idea és que acabi instal·lant-se a les naus de Sallarès i Déu, que s'estan remodelant de forma integral. Ara bé, segons Montse Garcia, el canvi al mercat de Campoamor permetrà, sens dubte, millorar l'atenció que s'està oferint ara mateix.
Permetria que les entitats tinguessin també més espai, més llibertat, més possibilitats d'agafar més aliments. Clar, per part de l'usuari l'afavoriria molt.
Segons Garcia, el trasllat al barri de Gràcia no arribarà com a mínim fins d'aquí a 2 o 3 anys.
Més qüestions en format més breu. Les entitats que treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat denuncien que arran de la pandèmia les empreses contractants els han girat l'esquena.
Durant l'estat d'alarma, entitats com Taïna o Andidown Sabadell van veure com la meitat dels seus usuaris es quedaven a l'atur. Davant d'aquesta nova realitat, des d'Andidown han decidit potenciar altres eines que poden ajudar els seus usuaris a adaptar-se a la nova normalitat. Rosa Solà, coordinadora d'inserció laboral d'Andidown, ha parlat al matí.
No només per qüestió de ja en l'àmbit laboral, sinó que també és per qüestió, com deia el company, qüestió de a nivell social, a nivell de fer tràmits per qualsevol cosa, bueno, és importantíssim, no?
Per tot plegat, demanen conscienciació social per ajudar la població que pateix alguna discapacitat a trobar feina.
Tret de sortida aquesta setmana els treballs d'arranjament de la plaça d'Alberto Lavera al districte 7è.
Serà renovada íntegrament i inclou la instal·lació d'una nova àrea de jocs infantil. Les obres començaran tot just quan ha finalitzat la millora de les places de la Roureda i Vilarrufà, on també s'ha fet una adequació integral dels jocs infantils. Les 3 actuacions s'inclouen en el programa Fem Barri, que compta amb un pressupost d'execució global d'1.600.000 euros i que conté contempla intervenir en un total de 150 àrees de jocs infantils.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
6 minuts que dediquem al repàs de l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem a Madrid perquè Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso es reuneixen a aquesta hora per abordar la situació en aquesta comunitat on s'han registrat un augment molt important del nombre de contagis en la darrera setmana.
De fet, des d'avui la comunitat té restringit els accessos a 37 zones bàsiques sanitàries amb alta incidència del virus i només s'hi pot entrar i sortir per treballar a l'escola o per raons de força major. És previst que durant la reunió Ayuso demani a Sánchez més recursos per controlar les zones afectades i les infraestructures estatals, com ara l'aeroport de Barajas. La trobada es produeix enmig de durs retrets per la gestió de la crisi per part d'Ayuso i del govern espanyol, a qui el PP acusa de no haver establert una estratègia comuna amb les altres comunitats autònomes.
Mentrestant, a Catalunya la velocitat de contagi ha arribat ja a la frontera de l'1, el que significa que la malaltia no disminueix, tot i que tampoc augmenta. La reportada diumenge era del 0,96.
A més, el risc de rebrot ha pujat uns 6 punts fins a 168,08. Segons les dades del Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han declarat 949 nous casos confirmats per PCR. Són 324 positius menys que els informats diumenge. Han mort 11 persones, també des d'ahir. Els ingressats als hospitals pugen en 34 persones i ara en són 788, de les quals 134 són a l'UCI, 10 menys que fa 24 hores.
El govern espanyol no ha estat treballant en aquest moment en la reforma dels articles 490 i 491 del Codi Penal, que recullen penes de presó i multes pels autors de delictes de calúmnies i injúries a la Casa Reial.
Fons del Ministeri de Justícia asseguren que la reforma legal que vol impulsar de manera imminent s'assenyeix per ara els articles que fan referència al delicte de sedició i a la transposició de directives europees sense relació als articles que han servit per emetre sentències contra rapers com Valtònic o Pablo Hasél. Podem va anunciar la voluntat d'impulsar en solitari una proposició de llei al Congrés per despenalitzar les injúries a la corona, però per ara el Congrés només té en tràmit la que va presentar Esquerra a mitjans d'agost.
I us actualitzem la informació que ara us comentàvem sobre aquesta reunió del govern espanyol i la Comunitat de Madrid, d'on ja hi ha conclusions. Les dues administracions han acordat la creació d'un espai de cooperació per coordinar les actuacions contra la pandèmia. Aquest espai inclourà un grup Covid-19 que es reunirà setmanalment i on participarà el ministre de Sanitat, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el conseller de Sanitat de la Comunitat, Enrique Ruiz Escudero, i el vicepresident d'aquesta comunitat, Ignacio Aguado. Les propostes que en surtin serviran de recomanacions a les actuacions que continuarà executant la comunitat en exercici, diuen, de les seves competències. A més, aquest grup comptarà amb dues unitats de suport que reuniran dos cops per setmana i elevaran les seves propostes a aquest grup. I acabem la sèrie Succession. Ha estat la gran guanyadora de la 72a edició dels Premis Emmy, que s'ha fet aquesta matinada a Los Angeles en format virtual a causa de la pandèmia. Recta final de Notícies Migdia.
La contraportada.
I ara us expliquem el cas d'una família sabadellenca que s'ha traslladat a la Noguera per iniciar un negoci d'agricultura sostenible, la Cistella de Montgai. El confinament va enganxar l'Anna, l'Oriol i els seus fills amb un peu a Sabadell i un altre en aquesta població. Ara ja tenen en marxa un hort que els permet fer realitat un somni, repartir cistelles de verdura i fruita ecològica per tota Catalunya. Pere.
Des de la seva web, la cistella de Montgai.cat, es poden encarregar aquestes cistelles amb la verdura que produeixen des de la seva nova casa, però també amb fruita de productes de la mateixa comarca de la Noguera. Anna Coll ha explicat com volen que vagi avançant aquest projecte els pròxims mesos.
La nostra idea és fer un canvi de vida i dedicar-nos a això única i exclusivament. També aquesta és la primera fase del projecte, la segona passa per un pick your own, que seria que la gent pugui venir a recollir les seves verdures a la nostra horta, i una petita aula d'entorn rural per explicar a escoles, a grups infantils i de més com funciona això de l'agricultura, perquè clar, estem molt acostumats, almenys aquí a ciutat, a anar a un supermercat i trobar una varietat maca i molt vistosa, però que no sabem d'on surt moltes vegades.
De moment, però, el que es pot demanar són les cistelles que preparen els caps de setmana i arriben a les cases els dimarts. Es poden encarregar per quilos i ben aviat es podran escollir els productes de cada cistella. Ara, però, es divideixen en dos grups, la cistella verda i la vermella.
Un exemple d'una cistella vermella de 6 quilos, que vindria a ser per una mida ideal d'una família d'una persona o dues.
Molt bé.
Doncs portaria un enciam de roure vermell, tomàquet de penjar, tomàquet verd de maní, tomàquet cherry, un manat de pastanagues, patates Kennebec, ceba de Figueres, pebrot vermell, carbassó, préssec groc, poma Royal Gala i pera Conference. Per exemple, ara estan portant això.
Coll també ha defensat que intenten mantenir uns preus justos tant pels productors com també pels consumidors, estalviant el sobrecost dels intermediaris.
Doncs amb aquest canvi radical de vida posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, els butlletins horaris i a partir de les 7 amb una nova edició de Notícies Vespre. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Avui amb en Pau Vitorí. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.